Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Són les 7. Benvinguts a la Linterna de la cadena COPE. Tenir la raó és una cosa que sol agradar-nos, però aquesta vegada no és el més grat. Res ens agradaria més que acceptar que exageràvem en els adjectius, en les consideracions, en les grandaires dels nostres titulars. Res ens agradaria més que haver estat equivocats, però això significaria que el caos ferroviari era una mica menor, que no afectava de moda desesperant a les persones que pretenien agafar un tren a Tarragona i anar a algun lloc de Catalunya i fer la seva vida o anar a la feina. Res ens agradaria més que l'etiqueta caos ferroviari que hem anat usant a les notícies en aquests mesos fos una hipèrbole o una concessió a la galeria, però teníem raó. Hem hagut d'esperar que l'afectació, les avaries, les cancel·lacions, les anul·lacions, els altaveus intel·ligibles, la manca d'informació arribessin a l'estació més important de Catalunya, Barcelona-Sants, perquè les administracions públiques comencessin a reproduir el que porten mesos des de Tarragona patint els ciutadans. Des de Barcelona hem fet servir també els mateixos adjectius, els mateixos titulars i les mateixes reclamacions. És normal perquè el problema és real i és greu. Mentre només afectava Tarragona, semblava que el temps acabaria per solucionar la ràbia, el cansament i la impotència. Però ara que afecta la capital catalana, òbviament, totes les mesures que siguin necessàries es posaran en marxa. Això és una bona notícia. El caos a Barcelona ajudarà a accelerar mesures com les ampliacions de bons, la posada en marxa d'operatives que permeti la mobilitat, accelerar inversions i incrementar el control sobre els actors involucrats a posar fi a aquest despropòsit. No serà fàcil ni immediat, però el que no podrà permetre's és tenir a Barcelona amb els frens en continu suspens. Tarragona és al sud i la seva veu no està muda, desgraciadament, però quan es toca a Barcelona, això ja és una altra cosa. No ens agrada tenir la raó, però tenir raó significa que els problemes que denunciem afecten la vida de les persones. Però esperem que aquesta vegada es posi en marxa una autèntica cadena de solucions. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra ens agradaria saber quin temps ens esperen les properes hores. I atenció, perquè el temps sembla que serà semblant al d'avui. És possible que hi hagi algun ruixat, però la cosa continuarà més o menys semblant. I si plou, ho farà a zones de muntanya i els registres seran poc abundants. Moment de sortir a les carreteres. Servei Català del Trànsit, hi ha algun tipus d'incidència? Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta hora parlen aturades més o menys habituals en aquesta xarxa viària que envolta Barcelona, i són aquestes aturades, per exemple, a la P7, un parell de quilòmetres, entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud. També parlem d'aturades a l'extrem sud de Barcelona, sortint de Barcelona, a la C32, entre Cornellà i Sant Boi de Llobregat, com en dèiem, en sentit sud, sentit Sitges, en aquesta autopista C32, sortint de la Ronda de Dalt de Barcelona. A l'extrem nord també aturades habituals, C33, C58 entre Montcada i el Nus, d'entrada a Barcelona, o a la C60 aturades d'un parell de quilòmetres a Argentona, en sentit Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger, per la informació. I parlant de carreteres, avui al llarg de la programació de COPE Catalunya i Andorra estem parlant de tot el que està succeint darrerament, no només a la Renfe, sinó a la P7. Per què quan hi ha un accident les grues triguen fins a 7 hores en retirar un vehicle? I com afecta això als transportistes? Tenen alguna solució? Avui en parlarem amb un d'ells, ens ho explica el Ricard Álvarez, i en parlarem amb l'Ivan, una persona transportista que passa habitualment per aquesta AP7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión
Plus. COPE Catalunya i Andorra.
7 de cada 10 personas atendidas por Cáritas Barcelona no disponen de una vivienda digna. Los alquileres no dejan de aumentar y los sueldos no llegan a cubrir las necesidades más básicas. Ayúdanos a que ninguna familia tenga que elegir entre comer o pagar el alquiler, porque un hogar es más que un techo y cuatro paredes. Puedes realizar tu donativo en caritas.barcelona o en el Bizum 33381.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegrán queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar, no podríamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
Maite Martín llega al Festival Íntims de Casino Barcelona. El sábado 22 de marzo vive en exclusiva el duende y la esencia de la gran figura del flamenco contemporáneo en un concierto íntimo para solo 250 privilegiados. Recuerda, el 22 de marzo vive el flamenco más íntimo de Maite Martín como nunca lo has hecho. Últimas entradas en casinobarcelona.com.
¿De qué parlem quan parlem de tothom? Parlem de fer realitat un futur millor, de crear oportunitats sense oblidar-nos de ningú. Parlem de liderar, de progressar. Parlem d'empatia, de cuidar-nos, grans i petits. De compartir vida, ciutat, poble, barri, carrer. I de respectar-nos sempre. Perquè quan parlem de tothom, parlem de tu. Parlem d'una Catalunya de totes i de tots. Parlem d'un govern de tothom. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra. Ra, ra.
Quan l'any 2021 es van aixecar les barreres del peatge a l'autopista AP7, ja se sabia que estava a la vora de la saturació i que la lliure circulació de camions de gran tonatge a partir d'aquell moment acabaria per provocar el seu col·lapse. I això és just el que ha succeït. Greu augment dels accidents, llargues retencions i lentitud de trànsit s'ha convertit la circulació per aquesta via en un drama pels usuaris que comporta més greus costos econòmics i socials per Catalunya, Espanya i fins i tot també per Europa. I és que només cal recordar que l'AP7 és la principal via del sud del continent, que forma part de la denominada E15 en termes europeus, sí que uneix Algesires amb el nord d'Europa i és, per tant, una artèria estratègica. La solució ideal que s'alviren els centres de poder de Brussel·les, d'Espanya i de Catalunya, és que el ferrocarril absorbeixi el trànsit de grans camions que circulen per les autopistes. Això seria perfecte perquè els contenidors es carregarien en vagons en els ports d'Algesires, València, Tarragona i Barcelona per a viatjar fins al centre d'Europa. Però les obres del cinturó ferroviari mediterrani no estaran a punt fins a finals del 2027. Mentrestant, el Servei Català del Trànsit ha dissenyat un pla d'emergència per alleujar els problemes que pateix la AP7, que inclou trams de velocitat variable. Ho hem analitzat amb l'Òscar Verdagí, que és el director de mobilitat del RAC, i li ha explicat el Ricard Álvarez.
La densitat de camions ha crescut un 60% des de que es van eliminar els peatges i és una més de les causes que han convertit l'AP7 en un problema on les retencions i la sinistralitat són els grans protagonistes.
Les retencions venen perquè doncs, segurament li estan donant a l'AP7 més del que pot donar. No? I passa més trànsit moltes hores del dia del que realment té capacitat per fer-ho. I quan hi ha qualsevol incidència, qualsevol toque entre vehicles o un camió que volca encara que no tingui conseqüències personals, doncs això genera grans quarts, grans retencions, i això és el que, no, de forma creixent, estem experimentant.
El Servei Català de Trànsit estudia noves mesures per millorar la regulació viària. Entre les opcions que es plantegen hi ha la reducció de la velocitat màxima a 100 km per hora o la creació d'un tercer carril en alguns trams. El problema d'aquesta darrera solució és que és a llarg termini.
Les ampliacions de capacitat que suposen nous carrils en determinats trams, nous enllaços o millora d'enllaços actuals, segur que ajuden a millorar la fluïdesa del trànsit, però clar, això serà a llarg termini, perquè hi ha algun aspecte informatiu fet, algun projecte fet, però passar dels papers a l'execució real de l'obra doncs és el llarg termini. I, per tant, a la curta hem de comptar amb les mesures de gestió i pensar que només a llarg termini arriben aquestes noves inversions en ampliació de capacitat en nova infraestructura.
A la P7 actual no se li pot demanar molt més. Està optimitzada al màxim i la solució d'afegir nous carrils, com hem escoltat, és a llarg termini. Per això, la mesura de regular la velocitat sembla la més encertada de manera immediata.
El que tenim està bastant optimitzat, no? I per la quantitat de trànsit que passa, déu-n'hi-do, el nivell de servei que està donant l'autopista. Sempre es pot fer millor, jo crec que aquesta és la voluntat també, no?, declarar la passada de la trànsit amb aquestes mesures de la gestió variable de la velocitat.
Un altre dels problemes principals és la demora en la retirada dels vehicles accidentats, que en alguns casos s'ha allargat fins a 10 hores agreujant les retencions. Des del Servei Català de Trànsit també estan treballant per solucionar-ho. I avui al migdia de COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb el Xavier Martí, que és gerent de l'Associació Catalana d'Empreses d'Assistència en Carretera, i ens ha explicat que les empreses no poden tenir, en la situació actual, un servei d'urgències.
Bé, el principal motiu és que les empreses d'assistència en carretera no poden tenir un servei d'urgència perquè no hi ha cap administració ni cap companyia d'assegurances que pugui cobrir aquest servei de retent per poder assistir, arribar de pressa en el lloc on hi ha hagut l'avaria o l'accident.
A finals de l'estiu passat, el Servei Català de Trànsit va assignar trams a diferents serveis d'assistència per poder retirar els vehicles, però aquesta licitació no cobreix les 24 hores del dia.
Aquesta licitació, nosaltres considerem que no cobreix aquest servei de retent, aquest servei d'urgència, i per tant, és clar, les empreses es poden trobar en algun moment en què no tenen el personal o la maquinària disponible per anar el més aviat possible al lloc de l'accident.
Tot això amb unes assignacions econòmiques des de les asseguradores congelades des de fa temps i que impedeixen que millori el servei.
Portem 3 anys demanant a aquestes asseguradores que actualitzin les seves retribucions. Nosaltres els demanem que siguin unes retribucions europees, perquè a Europa les retribucions són mínims, són el triple de lo que s'està retribuint en aquests moments a l'Estat espanyol, però costa.
Actualment, en el cas d'un turisme accidentat, el Servei Català de Trànsit hi envia ràpidament les grues que té contractades a diversos operadors si els Mossos d'Esquadra informen que la grua de l'assegurat trigarà a arribar. Amb els camions no existeix, de moment, aquest servei.
Y hoy queremos conocer cómo viven esto los transportistas, cómo les afecta en su día a día. Hablamos con Iván, que es transportista. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Iván, ¿cuánto hace que eres transportista?
Pues mira, ahora mismo tengo 48 años, perdona, y toda mi vida he sido transportista, desde los 20 años. O sea, yo 28 años en el mundo del transporte.
Caray, ¿esto es vocacional o qué?
Sí.
Pero
sí.
Es un trabajo duro, ¿eh?
Bueno, es lo que hemos hecho siempre, sí, para arriba, para abajo, te acabas acostumbrando, te gusta, te tiene que gustar, y bueno, y bien, la verdad que es vocacional.
¿Qué es lo que transportas para tener más idea de lo que haces en tu trabajo?
Bueno, pues yo todo lo que llevo son piezas de coche, todo son piezas de coche, todo vía SEAT, a todas las grandes industrias del automóvil, las recambios a Nissan y por aquí.
Muy bien.
Todo lo que es la zona de Barcelona.
Hoy estamos hablando de la AP7. Te voy a preguntar, ¿cómo ha cambiado la circulación de la AP7 desde que se eliminaron los peajes? ¿Lo habéis notado?
Sí, lo hemos notado y para peor, porque hemos notado, porque habrá un incremento de un 20, un 30% más de coches circulando. Y claro, y la verdad que mucha gente de la que no habían cogido la autopista nunca, que no son profesionales del transporte, y esto entorpece muchísimo la circulación.
¿Por qué cuando hay un accidente se tarda tanto en retirar los vehículos?
Bueno, pues la verdad que tampoco lo acabo de entender, porque yo también he viajado por fuera de España, Europa, Alemania, Francia, y ahí lo que se hace es que las mismas autopistas tienen grúas que son de autopista, y ellas lo que hacen rápidamente es eliminar los vehículos que están en mal estado, que están mal, y así rápidamente se vuelve a circular bien, ¿no? Aquí en España no. Aquí en España pues tienes que esperar tu grúa, que venga tu asistencia, y entonces pues todo esto perjudica, ¿no? Retrasa retrasa mucho, que luego la fluidez de la circulación.
Claro, porque para vosotros, Iván, ¿qué consecuencias tiene? Porque claro, en términos de tiempo, costes y seguridad, imagino que, claro, tu jornada laboral no puede acabar, depende a qué hora, si tienes que entregar todo lo que llevas, ¿no?, en el camión.
Sí, 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 pero bueno, ya nos vamos habituando a esto, ¿no? A veces es que no te queda otra, sino asumir el tema de la circulación. Sabes que hay horas puntas que son criminales y solo falta que pues que haya un accidente, ¿no? También perjudica mucho el tema este, bueno, de que la gente con el tema del móvil es algo criminal, ¿no? Que todo el mundo va con el móvil, los turismos, la gente va con el móvil y tú vas con el camión, miras. Y es al final lo que provoca muchísimos accidentes.
Claro. ¿Cuáles son los momentos o los tramos más problemáticos de esta vía para vosotros los transportistas, Iván?
Bueno, las horas puntas, las más difíciles, como el tramo de San Celoni hasta Vilafranca del Penedés, y todos estos tramos son malísimos, son muy malos porque, bueno, solo hay que pensar que al final yo creo que el 90% de la circulación de vehículos grandes, camiones, que salen para Europa pasan por este tramo, ¿no? Ya hay muchísimo camión y ya la AP7 ya se está volviendo a que es hora punta en cualquier hora. Porque en cualquier hora te hay un accidente, cualquier cosa y bueno, y entonces son puntos muy, 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 muy malos.
¿Recuerdas cuánto ha sido el máximo que has estado haciendo caravana porque ha habido, no sé, o un accidente en esta AP7?
Bueno, yo me he llevado hasta 3 horas de del Papiol a la salida de Mollet.
¡Madre mía!
O sea, hasta 3 horas. O sea, increíble, ¿no? Increíble porque, bueno, es lo que tú acabas de comentar. Como te cortes la P7 porque hay un accidente grande, tiene que ir un helicóptero, tiene que... Bueno, pues si no tienes excavatoria por otro lado, no puedes salir por otro lado, ahí te quedas embozado. Uh-huh. Sí, sí, o sea,
¿Qué medidas crees que podrían aplicarse para que esta P7 vuelva a ser una vía ágil y segura para los transportistas en este caso?
Bueno, yo creo que al final tendría que haber algo más de control. Por ejemplo, entre que los camiones corren mucho, hoy en día los camiones ya corren mucho. La gente no... O sea, tú cuando te pones delante de un camión y le haces frenar un camión, no, un camión no es un turismo. Necesita más tiempo para poder frenar, para todo. Y yo lo que quiero es pues, mucha más vigilancia. Mucha más vigilancia, ¿no? Es más vigilancia. En horas puntas... bueno, más coches de tránsito de los Mossos de Escuadra, yo creo que sería la solución.
Bueno, pues esperemos que se haga algo, porque claro, si en otros países se puede hacer, porque aquí no, es cuestión de invertir, y además estamos hablando de seguridad vial, estamos hablando de la cantidad de problemas para gente que está trabajando y que necesita que la vía esté despejada para poder llegar a tiempo, ¿no? Porque los empresarios también deben estar cansados. Bueno, vosotros como transportistas lo vivís en primera persona, ¿no? Pero muchas empresas, claro, no llegan la mercancía donde tiene que llegar, a la hora que tiene que llegar, y todo eso es un retraso y unos gastos.
Uh-huh, así es. Hay que invertir y sobre todo más educación vial, que bueno, pues que la gente sepa que bueno, que no te puedes poner delante de un camión así, hacerle frenar a ese camión, porque al final se acaban provocando accidentes. Y un accidente en segundos, se lía la cosa en segundos.
Sí, está claro, y así lo estamos viendo últimamente. Iván, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, transportista. Imagino que cuando vas en el vehículo, la radio te acompañará muchísimo. No sé si también tendrás una lista de Spotify y de tus canciones y tal.
Bueno, la verdad que sí, la verdad que la radio me acompaña mucho, ¿no?
Bueno, pues eso nos gusta, sobre todo cuando hay esas horas de espera. Iván, muchísimas gracias y mucho cuidado en las carreteras.
Venga, muchas gracias.
Gracias.
Igualmente, hasta luego, adiós.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Como seguro te suena que el seguro de moto de Línea Directa cubre casco, guantes y cazadora. Pero, ¿qué Línea Directa tiene un seguro para todo tipo de motos? ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejorarán el precio de tu seguro de moto directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X @expósitocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Zenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
El gos és el millor amic de l'home, sempre s'ha dit, i això també ho demostren les dades. A Catalunya n'hi han censats més de 1.200.000 gossos, més que infants menors de 14 anys. La majoria de catalans tenen gossos, però això podria estar començant a canviar, perquè s'ha observat que els registres de nous gossos s'han estancat, fins i tot han disminuït, mentre que els de gats s'han disparat i s'han multiplicat per 5 en els darrers 15 anys. Això no vol dir que hi hagi més gats que gossos a Catalunya. De fet, els felins encara queden molt lluny. Només n'hi han 270.000. Ara bé, s'està començant a veure un canvi de tendència segons les dades del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya. Des de l'any 2021, el nombre de gats censats ha incrementat un 15%, mentre que el de gossos ha disminuït més d'un 20%. Avui a Herrera, COPE, Catalunya i Andorra, indaguem en els motius que s'amaguen darrere d'aquesta nova tendència. Quins mites s'amaguen darrere d'aquesta moda pels felins? Els gats s'acabaran imposant als gossos? Avui la Mar Porto ha parlat amb l'antrozoòloga Paula Calvo.
Sí, tot i que la IAC només comptabilitza els animals identificats amb xip, aquestes xifres revelen canvis en la relació dels tutors amb els seus animals de companyia a Catalunya. Una tendència de la que ens ha parlat Paula Calvo, doctora en antrozoologia i etòloga experta en el comportament felí, que explica les causes que porten a això i que tenen a veure amb l'estil de viure humà.
Hi ha una creença, una falsa creença, de que el gat és l'animal de companyia fàcil. I amb la vida que tenim tan atrafegada, sense temps, sense tot plegat, pensem que doncs, si convius amb un gat, el primer que se li passa pel cap a tothom és no l'haig de passejar. Clar. I aquesta és la idea. Després també hi ha un altre punt, que és l'econòmic. Costa molt menys mantenir un gat de 4 a 8 quilos que un gos de 25, 30, 40 quilos. També la tendència és a tenir gossos més petits. Aquesta és una altra tendència. Perquè l'economia també hi compta, no?
A més, cal tenir en compte que mentre que només el 5% dels gats que arriben als centres d'acollida i a les protectores estan identificats amb xip, en el cas dels gossos són un de cada 3, el que fa que la xifra real de gats a les llars catalanes sigui de ben segur molt superior al que indiquen les dades de la IAC. Però ara bé, és més fàcil tenir un gat? Encara que ho sembli, cal tenir present aquests factors.
Que els gats també ens troben a faltar i molt. El que passa que no es nota tant. Un gos que pateix ansietat per separació et trencarà la casa, farà pipis i de més per tota la casa. Un gat es quedarà inhibit, no menjarà, no beurà, no és tan evident, ni dona tants problemes, entre cometes, però no vol dir que no ho pateixi, i això al final reverteix en la seva salut. Llavors, al tenir espais en tres dimensions, perquè el gat es mou amunt i avall per diferents llocs, i si no ho farà, es pujarà, sí, on calgui, si no té espais per moure's en tres dimensions, tindrem un problema també.
Per tant, tenir un gat podem dir que és fàcil, però tenir-lo bé ja no ho és tant, ja que cobrir bé les necessitats d'un gat és més complicat. La Isabel i la seva família van adoptar farà cosa d'un any i escaig un gatet i explica que els hi ha canviat la vida. Anys enrere havien tingut l'experiència amb un gos i sempre s'havien decantat més cap a aquesta banda. Ara el gat, diu, els ha robat el cor.
Nosaltres teníem gos, eh? Érem família de gos. El que passa que, bueno, es va morir i el meu fill sempre ens deia que volia un gat, però nosaltres pues, li traiem... Bueno, no ens feia gràcia tenir un gat, sincerament. Llavors, doncs bé, va haver un dia que, degut a unes circumstàncies familiars i tal, el nano estava bastant tocadet i així, i la meva filla doncs, es va presentar amb un gatet. I al principi jo, la veritat, no em vaig quedar així una mica parada, vaig pensar, uf, però ara estic encantada. Són una passada, els gats.
També es diu que, a diferència d'un gos, els gats són molt més independents. Això és cert, però l'Isabel diu que depèn molt del gat i el seu és d'allò més afectuós.
Són molt carinyosos, eh? Mm. A veure, m'imagino que hi hauran races també, yeah, no?
Clar.
Com els gossos, clar. Mm. Però què va, són, primer que són molt intel·ligents, mm-hmm, i després són molt afectius, eh? Mm. Molt afectius, yeah, et busquen, et demanen, parlen amb tu, és que és curiós. Jo no m'ho pensava gens ni mica, mm-hmm, que un gat pogués aportar tant a la família com ha aportat aquest, el seu Nino.
El Nino deu ser un gat molt feliç pel que explica, però hem de remarcar, Montse, que tothom qui vulgui tenir un animal ha d'estar ben disposat a donar-li, com dèiem, el que necessita.
Avui a la Linterna de Copi Catalunya i Andorra parlem amb la Verònica Araubeña, que és presidenta del Consell del Col·legi de Veterinaris de Catalunya i també és veterinària i, atenció, amb més de 35 anys d'experiència, que es diu ràpid, no, Verònica? Bona tarda.
Bona tarda, ostres, dit així, sembla que, no, sí, del segle passat, el qual...
No, dona, no, però vull dir que aquí hi ha pedigrí, mai millor dit.
Hi ha pedigrí, però experiència molta, sí.
I tant, escolta'm, avui estem parlant al llarg de la programació de la cadena COPE sobre que sembla que ara hi han més gats a les llars que gossos, o que la gent ara li ha donat per comprar o per adoptar un gat. És cert aquesta tendència o és un...
Bé, la tendència és correcta. Encara no hi ha més gats que gossos, eh? Hi ha molts països a Europa que sí, que el nombre de gats és superior al de gossos. Aquí a Catalunya, i amb les dades que tenim de l'Arxiu d'Identificació d'Animals de Companyia, podem dir que la tendència a felinitzar-nos és clara. Vull dir, parlem de que en 4 anys hem passat un registre de 37.000 gats, aquest any 24 amb un registre de 43.000. O sigui, han incrementat 5.000 els gats identificats, i en el cas dels gossos hem passat de 85.000 a 65.000, o sigui, hem baixat 20.000 animals.
Uh-huh. Potser aquí també... Digue'm.
Sí. No, que això vol dir que realment la tendència és clara a que ens felinitzem.
Uh-huh. Sí, sí. I potser també hem agafat consciència que si tens un gos hi ha unes obligacions, com és la de treure el gos almenys 3 cops al dia, no? Cosa que el gat t'ho posa més fàcil.
Sembla més fàcil, també t'ho dic. És una mica fake, això de que el gat és més fàcil que el gos. Sí que és cert que no té tants requeriments de temps en quant a això, al passeig, a la cura, diguem que és una mica més complicada la del gos que la del gat. Mm. Però el gat també té les seves coses.
El gat té molts problemes d'ansietat.
Sí, tenen molts problemes d'ansietat, d'estrès, i a més a més són bastant silents. Vull dir, el gat és un animal que no demostra massa que està estressat. Potser està més quiet de lo normal i em sembla que, mira, com que són així, una mica com a... sembla que estan tranquils, doncs mira com dorm, mira com descansa. I potser està desenvolupant un estrès o un síndrome d'ansietat i l'animal el que està... al final acaben, diguem, somatitzant aquest estrès i acaben fent patologies bastant freqüents, com puguin ser les patologies d'origen urinari amb els gats.
Mm-hmm. A més, als gats els agrada molt la companyia, ho dic, perquè molta gent que té gat diu, bueno, no, marxem de vacances una setmana, li deixem el comedero aquest que va caient les boles sola, li deixem aigua i ja tornarem, no? No.
No. Exactament. El gat també és un animal que li agrada. No, a veure, no és que li agradi més la companyia que el gos. El gos és més de contacte, més de companyia, però el gat és un animal de costums. I si està acostumat a viure en un entorn on el seu entorn, m'invento, hi ha dos adults i un nen, i té el seu espai on té el seu menjar, la seva aigua, el seu lloc de descans, el seu lloc de joc, el seu lloc per fer les seves necessitats. Tot això ho té molt controlat. En el moment que això es controla, o que hi ha un canvi en aquest entorn, llavors l'animal pot patir conseqüències de tipus emocional, però d'alguna manera. Sí, sí.
Certament. Per què no es veuen tants gats ara al carrer, Verònica?
Per què no es veuen tants gats? Bueno, jo crec que la raó principal són les campanyes d'esterilització que es fan a nivell de jo diria, de tota Catalunya, tant a nivell rural com a nivell urbà. Vale? Aquestes colònies estan més localitzades, estan més controlades, i mica en mica doncs, anem prenent consciència de que aquests animals també tenen uns requeriments i se'ls està donant, doncs, se'ls estan practicant aquestes esterilitzacions perquè no criïn tant. Jo crec que mica en mica, molt lentament, també t'ho dic, molt lentament, aconseguirem que aquesta població felina doncs vagi, diguem, disminuint i estan més controlada. Sí, sí. Uh-huh.
Explica'm el tema del xip, perquè, clar, encara hi ha gent que pensa que no, com és un gat i està a casa, no s'ha de xipar. Sí, no? Uh-huh.
Sí, bueno, és el que diu la llei del benestar, el que obliga és que gossos, gats i fures estiguin identificats. Evidentment, l'únic mitjà que tenim, diguem-ne, oficial és el microxip, És un microxip que s'implanta subcutani com una vacuna i que del qual dotem de dades amb una aplicació i allà fiquem el nom de l'animal, el propietari, etc. És com un DNI. I és obligatori.
Uh-huh. Per qui no seria recomanable tenir un gat a casa?
Per qui no?
Sí.
Ah, bona pregunta. Aquesta me l'han fet al revés i en aquesta... Bueno, evidentment, no, primer has de conèixer... No, has donat-li la volta a la resposta.
Sí, sí.
Primer has de conèixer o saber què és un gat i què representa un gat, ¿vale? És igual que tenir un gos. El que passa que el gat, ja t'hi dic, per ser les característiques de territorialitat i d'espai, no és tan fàcilment adaptable com un gos. Encara que sembli mentida, que un gat és petit i és un espai, necessites menys, Podria ser que un pensés que sí, que en menys espai un gat estarà bé, i possiblement amb l'entorn que té al voltant, imagina't, un entorn on hi ha molts altres gats, o molts gossos, o molts nens, o hi ha molt de soroll, o hi ha un espai que ell no troba, diguem-ne, còmode, potser aquesta persona no necessita un gat, ¿vale? Però sí que és cert que hem de buscar sempre analitzar primer, les necessitats de la persona que vol un animal de companyia i també les necessitats de l'animal de companyia, no?
Clar que sí.
Aquesta persona.
I per què durant tants anys, Verònica, han tingut tan mala premsa els gats? A mi m'encanten.
Bueno, és un tema, jo crec que com tota la vida és un tema de desconeixement. Quan no coneixes una cosa i es deixem portar per lo que diu la gent i per lo que es parla i per lo que la falta d'informació i de desconeixement de lo que és aquest animal, no? Un cop els tens i, bueno, i els coneixes, a tu t'encanten. A mi l'altre dia me preguntaven també un company teu, periodista, diu: "I tu què diries?" Dic: "Tu em fas mullar-me a mi. Jo també soc felina, i ho reconec, a mi m'agraden molt els gats, també m'agraden molt els gossos, però el gat té algo especial." Mm. Però jo crec que fins que no els coneixes realment no es gaudeixes, perquè és que la gent que tu li recomanes un gat i al final el té, diu: "Ostres, quina raó que tens."
És veritat, és com aquell que mai ha tingut un gos i diu: "Ui, jo, perro, jo, no, i després en té un i diu: "Que no me lo quiten, vamos, para nada, no?"
Exactament, sí, tal qual.
Doncs escolta'm, siguin gats, gossos, fures, el que han d'estar ben cuidats, hem de tenir cura de que són éssers vius i que, al igual que ens agraden a nosaltres, que ens cuidin, que ens portin al metge, que ens facin les revisions, un bon menjar, tot això també els nostres mascotes, animals de companyia, que a mi no m'agrada dir mascotes, també ho necessiten. I si ha pujat el número de persones que volen tenir un gat, enhorabona, però sempre i quan es faci amb seny i amb cura, que, sí. Com dèiem, necessiten també de tot allò que nosaltres necessitem. Verònica Araubeña,
president... Araubeña, sí, és complicat.
Sí, complicat. Araubeña, presidenta del Consell del Col·legi de Veterinaris de Catalunya, que té la seva consulta i que cada cop que volem parlar amb ella té a bé estar amb nosaltres en aquests micròfons. Verònica, moltes gràcies.
A vosaltres.
Una abraçada. Gràcies.
Esto ya está pasando.
Y la sequía,
una treintena de incendios.
Buques cisterna para llevar agua.
Ola de calor.
Coches arrastrados por el agua.
2024, el año más cálido jamás registrado.
Más calor, más sequía, más incendios, más tormentas.
Este jueves, en COPE, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España para entender lo que ocurre y qué podemos hacer.
Cambio climático. El tiempo corre.
También en COPE.es.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
¿Hola? ¿Que ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Well, I'm proof.
La plataforma Mercaderies per l'Interior assegura que la situació del caos i el maltractament que pateixen els usuaris del ferrocarril de Tarragona per les contínues i reiterades incidències que un dia sí i un altre també afecten el servei són només, atenció, el preludi d'un problema que s'agreujarà fins a fer-se insostenible els propers anys i que es convertirà en la crònica d'una mort anunciada. Parlem amb la gent de la plataforma, us sembla bé? Doncs tenim l'Eugeni Sedano, que és el portaveu d'aquesta plataforma de mercaderies per l'interior. Eugeni, bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'm, t'agradaria donar-me bones notícies, no? Però veig que la cosa no pinta gaire bé. Què està passant exactament aquest follon que venim arrossegant des d'allà fa molts anys i que sembla que la cosa anirà pitjor?
Sí, nosaltres preveiem que anirà pitjor perquè per la via que ara té tantes incidències, no? I ho veiem pel tema de Rodalies, per aquesta via passarà tots els trens de mercaderies del corredor mediterrani. Corredor mediterrani que hem de tenir en compte que és el nus de Vilaseca, per tant, al costat de Tarragona, s'ajunten les dues línies del corredor mediterrani. La línia central, que és Algeciras-Madrid-Saragossa, Vilaseca, Tarragona, i la línia litoral de Cartagena, València, segon Vilaseca, Tarragona. Per tant, el nus de Vilaseca, al costat de Tarragona, s'ajuntaran tots els trens de l'autopista ferroviària que ve de Saragossa, més tots els trens del corredor mediterrani que ve de Cartagena a València, més els trens de passatgers de Rodalies i mitja distància regionals que venen de Tortosa, de Mora, de Lleida, tots es trobaran en el nus de Vilaseca i a partir d'aquell moment, per la línia de la costa, per Tarragona, Altafulla, Torredembarra, a Sant Vicenç, hauran de competir per la mateixa via, hauran de competir els trens de mercaderies que vinguin de Saragossa, els trens de mercaderies que vinguin i vagin cap a València o els trens de passatgers que vinguin i vagin de Tortosa, de Mora, de Lleida, etc. Per tant, creiem que el caos que hi ha en aquest moment i que s'està veient és el preludi del que vindrà encara més greu per la saturació de les vies que generarà un col·lapse que s'haurà de fer gestió de cues.
Clar, perquè aquests trens de mercaderies, que són convois de fins a 750 metres de longitud, el que vol l'administració és passar del 4% que tenim ara de mercaderies fins al 10% l'any 2030. Però clar, si amb un 4% anem com anem, no vull imaginar-me, el 2030 això serà, no sé, apaga i vamonos, no?, com deia aquell.
Sí, és a dir, la ministra Raquel Sánchez, quan l'any 2021 va presentar el plan Mercancías 30 per potenciar i favorir i millorar les vies de tren, per incorporar el concepte d'autopista ferroviària, que vol dir posar els camions, els trailers, els camions a sobre del tren i seguir el curs pel tren. Això és absolutament és el que es desitja, tothom desitja això, per dues raons. Primer, perquè el cost econòmic per tona transportada és molt més barat fer-ho amb tren que no per camió. I, a més, des del punt de vista de sostenibilitat ambiental, el tren és elèctric i el camió consumeix. Per tant, tota la societat, el que estem desitjant, i per tant, quan la ministra va presentar el plan Mercancías 30 a l'any 21, tothom ho va aplaudir. Però el tema és que passar aquests trens per la via de la costa, que és una via del segle XIX, va ser inaugurada en 1865, Tarragona-Barcelona, fer utilitzar una via del segle XIX per donar resposta a les necessitats logístiques del segle XXI, creiem que hi ha una errada greu de planificació ferroviària.
Clar, perquè tampoc s'ha pensat el tema de que això suposa també un risc perquè molts passaran pels nuclis urbans mercaderies perilloses, no?
Sí, és a dir, una part dels trens que en aquest moment transporten trens, en aquest moment trens, però que gairebé tota la producció, sobretot de l'àmbit del nucli petroquímic de Tarragona, gairebé tota va avui per carretera. Els mateixos empresaris d'aquestes empreses del polígon petroquímic pensem que és el polígon petroquímic més gran, més important del sud d'Europa. Lògicament, aquestes empreses volen utilitzar el tren per transportar les seves mercaderies per la raó que hem dit de sostenibilitat ambiental i eficiència econòmica. Tothom desitjava i desitja que el corredor mediterrani funcioni, però que el fet de que el corredor mediterrani des de Vilaseca fins a Castellbisbal a Barcelona, aquests 100 quilòmetres, vagi per un tercer fil per la via convencional, és el que està previst, que aquesta via quedarà col·lapsada, perquè per la mateixa via, a través d'aquest tercer fil d'ample europeu, per les mateixes vies, repeteixo, del segle XIX, passaran els trens de mercaderies de Saragossa, els de València, més els trens de Rodalies, de Tortosa, de Reus, de Lleida, etc.
Però per tant, això no es pot fer per l'interior?
Sí, nosaltres el que demanem, i fa no molts anys com a plataforma ciutadana, que en aquest moment agrupa prop de 3.000 persones adscrites en aquesta plataforma, Mercaderies per l'Interior, demanem que es construeixi una nova via segregada exclusiva per mercaderies que passi per l'interior, lluny de nuclis poblats i seguint corredors viaris o ferroviaris ja existents per no haver de trinxar doncs, camps i demés, no? Sinó utilitzar ja vies. Això, des d'un punt de vista de ja construir-ho, de fet, és el model que des de la Unió Europea ens diuen quan fan els corredors transeuropeus, el corredor del Bàltic, el corredor de l'Atlàntic, el corredor mediterrani, des de la Unió Europea afavoreixen que hi hagi, que les mercaderies passin per una via segregada, diferenciada,
clar.
Resta, perquè el que es pretén des d'Europa és disminuir els costos del transport de les mercaderies. Uh-huh. Hem de pensar, hem de ser tots molt conscients, que el hub Barcelona-Tarragona, amb mils de tones diàries transportades, és el tercer d'Europa. Uh-huh. El primer és la Conca del Ruhr, a Alemanya, el segon és Milà, el Gran Milano, uh-huh. I el tercer, amb mils de tones diàries transportades, Barcelona-Tarragona. Home, doncs nosaltres creiem que aquest gran hub de mercaderies, que és Barcelona-Tarragona, requereix i mereix les inversions necessàries perquè tingui una via segregada de mercaderies diferenciada dels passatgers.
Però clar, seria el més lògic, perquè així no afectaria tant a el que són els trens de Rodalies, els que porta la gent a treballar o al metge o on sigui. Perquè clar, ens estalviaríem sorolls, risc per les mercaderies perilloses que puguin portar, i després no ens hem oblidat, Eugeni, de que aquests trens pesats passaran també a prop d'elements patrimonials d'importància. Parlem, per exemple, de l'Amfiteatre Romà de Tarragona, no? Pel tema de les vibracions. El bosc de la Marquesa, la desembocadura del Gaià. Clar, estem parlant de salut i de patrimoni.
Patrimoni natural i patrimoni històric. Nosaltres vàrem recollir un estudi amb el tema del patrimoni històric, un estudi fet per el senyor Lluís Albià l'any 2019 que demostrava que amb els trens que passaven amb l'any 2019 es detectaven vibracions a les grades romanes de l'amfiteatre romà fins a 30 metres. No? I nosaltres ens preguntem, si ara que passen trens a 250, 300 metres de llarg, es detecten vibracions, què passarà quan passin els trens al corredor mediterrani, que seran de 750 metres de llarg, que és la distància, bueno, la llargada establerta per la Unió Europea pels trens dels corredors transeuropeus. Mm. Què passarà quan passin aquests trens a 750 metres de llarg i pesants, perquè es permetrà 22 tones i mitja per eix, vol dir que un vagó de 4 eixos, 90 tones. Mm. I, a més, amb una circulació permanent, tant en direcció Barcelona, en direcció Tarragona, com de Barcelona cap a Tarragona, passant pel costat de la fileta Roma, creiem que si ara es van detectar l'any 2019 vibracions, què passarà quan passi això? No? Per tant, i després entenem que el fet de que la via, pensem que és una via dissenyada al segle XIX, una via que passa al costat d'àrees que tenen àrees naturals, que tenen la protecció, no sols la protecció de Catalunya i de l'Estat espanyol, sinó la protecció europea, i per això estan definides com a xarxa Natura 2000,
sí, sí.
Creiem que aquests trens del corredor mediterrani de mercaderies no han de passar per aquí. Sempre es diferencien, tal com ho diu el comissionat del corredor mediterrani, el senyor Josep Vicenboira, que hem de separar el corredor mediterrani de passatgers, que aquest ja funciona, és aquest corredor que en aquest moment utilitza l'Euromed, que des de Vilaseca va fins a l'estació de Camp i agafa la línia d'alta velocitat. Per tant, el corredor mediterrani de passatgers passa ja per l'interior, del corredor mediterrani de mercaderies, que és el que passarà per la costa seguint la via convencional del segle XIX.
Se'm posen els pèls de punta, eh? Els que són patidors de rodalies dia sí, dia també, que ja n'estem farts, i aquestes imatges que estem veient darrerament entre els trens de llarga distància, els trens ràpids i tal, només ens faltava això, amb lo fàcil que seria, com tu dius, posar aquesta via per l'interior única per mercaderies. Però, escolta'm, jo no sé què pensen els que han de pensar en això, que cada dia són notícies, digue'm, Eugeni.
Aquest col·lapse, no sols nosaltres que ho diem, jo penso que hauríem d'agafar els estudis de Fermet,
clar.
Aquesta entitat paneuropea on hi ha universitats, diferents estats, empreses i demés, que ja preveuen que en 4 o 5 anys la via d'aquest de la costa quedarà saturada. I, de fet, s'estan fent ja aturadors, els d'Altafulla, Arbós, etc., perquè s'haurà de fer gestió de cues. És a dir, algú haurà de decidir quin tren passa abans. Si el tren que ve de València, si el tren que ve de Saragossa o va cap a Saragossa, o el tren de Rodalies, quin passarà abans? I, per tant, s'han de fer, el que es diu, en les escoles de negoci li diuen quan hi ha una saturació, gestió de cues, no? I decidir qui passarà. I això no ho diem nosaltres, ho diu Fermet.
Sí, no? Sí.
Convidaria a tothom que agafi aquests estudis fets per diferents universitats europees i diferents entitats d'enginyeria on demostren que si Espanya vol complir amb els criteris i amb els acords a nivell europeu de transferir mercaderies de la carretera al tren, el que hem dit, de temes d'eficiència econòmica i de sostenibilitat ambiental, la via que han dissenyat el tercer fil des de Vilaseca fins a Castellbisbal, a Barcelona, quedarà saturada en 4 o 5 anys.
No ho diem
nosaltres, ho diu Fermet.
Sí, està claríssim.
Amb la voluntat de que el transport de mercaderies del present i del futur és la via ferroviària, deixant el que es diu l'última milla, no? L'últim tram, pels camions. Però que les llargades, les grans llargades, no? de distància han de ser per tren, però per tren, per vies exclusives, vies segregades per mercaderies, perquè les mercaderies no han de parar a les estacions i pobles, van de punt de càrrega fins a destinació. Poden passar 300, 400 quilòmetres sense haver d'aturar, no? És a dir, és un altre concepte diferent.
Doncs estarem molt pendents, perquè a més vosaltres des de la plataforma de mercaderies per l'interior sempre esteu fent actuacions, ens arriben tota la informació que feu, estarem molt pendents perquè òbviament això va per llarg i tindrem temps per parlar de moltes coses que aniran passant. Eugeni Sedano, portaveu d'aquesta plataforma de mercaderies per l'interior, gràcies per haver estat amb nosaltres i segurament ens trobarem d'aquí poc, escoltarem la teva veu sovint aquí a la cadena COPE. Gràcies.
Gràcies, bona tarda. Bona
abraçada.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Problemas con tu cerradura? ¿Necesitas abrir una puerta o caja fuerte? Cerrajería Alonso está para ayudarte. Con más de 40 años de experiencia, realizamos aperturas de puerta, cambio de cerraduras y cerrajería de seguridad. Porque en Cerrajería Alonso, tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93-265-1155, 93-265-1155. Cerrajería Alonso, tu cerrajero de confianza.
Et vas comprar una barbacoa i la vas fer servir dos dies. El dia que la vas comprar i el del teu aniversari. I ara és al jardí, sense fer-la servir. El forn Miele de fa gairebé 20 anys és a la cuina i el fa servir gairebé cada dia. De què ell no t'has cansat? Miele, a la
Electrodomèstics que sobreviuen a la rapidesa en què ens cansem de tot. Una vegada Miele, sempre Miele.
7 de cada 10 persones ateses per Càritas Barcelona no disposen d'un habitatge digne. Els lloguers no deixen d'augmentar i els sous no arriben a cobrir les necessitats més bàsiques. Ajuda'ns a que cap família hagi de triar entre menjar o pagar el lloguer, perquè una llar és més que un sostre i quatre parets. Pots fer el teu donatiu a caritas.barcelona o al Bizum 33381.
Naturtierra. Evita sofocos, sudores e insomnio. Especial Mujer de Naturtierra es tu aliado. Tu cuerpo cambia, pero puedes sentirte bien. Especial Mujer de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de laboratorios Insa Diet.
Maite Martín llega al Festival Íntims de Casino Barcelona. El sábado 22 de marzo vive en exclusiva el duende y la esencia de la gran figura del flamenco contemporáneo en un concierto íntimo para solo 250 privilegiados. Recuerda, el 22 de marzo vive el flamenco más íntimo de Maite Martín como nunca lo has hecho. Últimas entradas en casinobarcelona.com.
COPE Cataluña y Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Les 7 de la tarda, 50 minuts, estàs escoltant la linterna de COPE Catalunya i Andorra i arriba el moment de l'actualitat i atenció perquè el col·lapse de Rodalies i les retencions diàries de l'AP7 perjudiquen diàriament a milers de persones que arriben tard al seu destí. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Montse.
Els usuaris de Rodalies reben amb escepticisme l'anunci de Renfe, Adif i el govern de la Generalitat de que el servei millorarà amb una prevista ampliació de personal i la creació d'una oficina de coordinació.
Sí, és que la rutina d'incidències està perjudicant aquests usuaris, sobretot a l'hora d'arribar als seus destins, que majoritàriament és d'àmbit laboral. Recuperem un informe que ja va realitzar l'any passat la patronal Pimec, que va xifrar aleshores amb unes pèrdues de 2,2 milions d'euros diaris a les empreses a causa dels retards als serveis de Rodalies. És a dir, doncs aquella hora perduda, aquelles dues hores se van acumulant i això significa doncs unes pèrdues que Pimec va xifrar en més de 2 milions d'euros. Avui els usuaris consultats per COPE Catalunya, després de l'anunci del govern de la Generalitat, el que esperen sobretot és puntualitat en el servei, que les incidències siguin un fet excepcional i no rutinari i normal, i el que exigeixen són inversions i més informació quan hi ha retards.
Que ens donen una mica més d'informació de la que donen, que no en donen cap ni una. Vull dir que és vergonyós, vull dir, com funciona megafonia, com funciona les pantalles, com funciona tot.
És un parche. Yo creo que es un parche. No creo que las soluciones son en los hechos, no las palabras.
Insuficiente, muy insuficiente en el día a día, en los que vamos a trabajar.
Y no sé si contratando más gente eso va a ser mejorable.
Recordem que Rodalies és una xarxa de tren que es composa de 19 línies, 13 de proximitat i 6 línies regionals. Va rebre l'any passat un total de 127 milions de viatgers, 117 en el nucli de Barcelona i 10 milions en els trens regionals, en les 6 línies de tren regional que hi ha. Per tant, doncs, Rodalies, després d'una setmana nefasta, l'anunci, en aquest cas, d'una oficina de coordinació i de més personal i l'escepticisme dels seus usuaris. Un altre punt de preocupació en la mobilitat a Catalunya és la carretera AP7, que recorre des del sud de Tarragona, és a dir, ja procedent de Castelló, fins a la Jonquera. Té un total de 262 quilòmetres per Catalunya. S'estima que el trànsit de camions ha augmentat en un 74% des de la gratuïtat de la carretera i que hi ha uns 3.000 vehicles pesants diaris a l'altura de Sant Cugat i Barberà del Vallès, on hi ha retencions i sinistralitat que són amb un índex molt elevat. Mesures com velocitat en variables, horaris de prohibició per la circulació per camions, xoquen, per tant, amb la realitat diària. Una de les peticions, segons les enquestes del RAC als conductors, és que hi hagi una major presència policial circulant per les carreteres. Com apunta a COPE Catalunya, el director de mobilitat del RAC, Cristian Bardagí.
Sí, és evident que una major presència policial directa sobre les vies ajudaria també a una conducció més tranquil·la i, per tant, a una certa reducció dels incidents.
I és que Rodalies i l'APSA també estan marcant ja l'agenda política de Catalunya. Junts per Catalunya demana una compareixença urgent del president de la Generalitat a Salvador Illa al Parlament perquè doni explicacions, però a més doble la seva aposta. Exigeix al govern central en de Pedro Sánchez el pagament de 50.000 euros per destinar-los a aquestes infraestructures per començar a negociar els pressupostos. Josep Rius, vicepresident i portaveu de Junts.
Junts per Catalunya no negociarà els pressupostos generals de l'Estat fins que l'Estat pagui tot el deute que té pendent a Catalunya en matèria d'infraestructures, que segons el Parlament de Catalunya, com saben, estaven xifrades amb 50.000 milions d'euros. Primer pagar i després negociar.
Doncs a hores d'ara, aquesta és l'exigència de Junts per Catalunya cap al govern central per negociar els pressupostos d'aquest any, 2025. Pagar 50.000 milions d'euros, que no és una quantitat, evidentment, gens menor. I ja que parlem de mobilitat, destaquem que avui l'Ajuntament de Barcelona està senyalitzant els accessos de 325 escoles i hospitals per prohibir als conductors de motos aparcar a la vorera d'aquests entorns, arran de l'entrada en vigor de la modificació de l'ordenança de circulació de vianants i vehicles que va entrar en vigor el passat 1 de febrer.
Més informació a cope.es i a la xarxa X de Cope Catalunya. Sergi Tor, gràcies. Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
I ara arriba el moment dels esports a la cadena Cope amb el company Juan Arias. Què tal, Juan? Bona tarda.
Què tal, Montse? Molt bona tarda.
Anem pel més immediat perquè d'aquí una hora comença el derbi català entre l'Espanyol i el Girona.
Sí, de fet, ja tenim les alineacions d'aquest partit amb prou coses en joc. A Cornellà està José Luis Gil i Keke Iglesias. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Juan? Què tal, Montse? Bona tarda. Efectivament, des de Cornellà a Prat, per viure la prèvia d'aquest partit transcendental entre Espanyol i Girona. Un Espanyol que vol continuar sent fort a casa davant d'un Girona que necessita una victòria que torni a reivindicar el seu futbol i el seu joc. 11 inicials definits. Quin és l'11 dels blanquiblaus? Quique Iglesias.
Bona tarda a tots. No hi ha novetat. Repeteix Manolo González l'11 que va guanyar a Vitoria fa 16 dies, dia del darrer partit de l'Espanyol a la Lliga. Joan García, Omar, Cúmbula, Cabrera, Romero en defensa, Urco, Pol, Kral, al centre del camp, a dalt, Jofre, Puado i Roberto.
Per part del Girona, la principal notícia és la titularitat d'Artur Melo i baixa la demarcació de defensa Miguel Gazzaniga sota pals amb Arnau, Creixi, Dali Blin i Miguel a la defensa i Ángel Herrera, Artur Melo i Ivan Martín al mig del camp amb Sigankov, Miopski, que torna a ser el davanter centre titular del Girona i Brian Hill a la punta d'atac. Tot això en un partit que arrencarà a les 9 de la nit, que xiularà Cordero Vega i que tindrà l'arbitratge teleassistit per part de Valentín Pizarro Gómez. Anem a veure l'entrada. De moment, la climatologia respecta a partir de les 9 de la nit. Òbviament, tiempo de juego per internet. Òbviament, tiempo d'Espanyol. Amb el Javier de Haro, Real Club Deportiu Espanyol, Girona Futbol Club.
Gràcies, companys. Gràcies, Quique. Gràcies, Gil. Juan, de l'Espanyol Girona, d'aquí una hora, al Barça, perquè ja tenim prèvia del partit de demà de Champions davant del Benfica.
Sí, l'equip blaugrana porta un resultat d'un 1-0 favorable del partit d'anada que el fa favorit per passar als quarts de final. Víctor Navarro es porta a l'última hora.
Un dia encara marcat per la mort del doctor Carles Miñarro en un entrenament amb cares llargues, el d'avui, ahir amb minut de silenci, i avui s'ha repetit els minuts de silenci. Primer oficines amb Joan Laporta, tota la directiva i els treballadors del club que hi són al Camp Nou. També minut de silenci als treballadors i serveis mèdics de la ciutat esportiva i minut de silenci a la sala de premsa amb Hansi Flick i tots els mitjans de comunicació. Una compareixença on Flick ha dit que trobarà molt a faltar el doctor i que esperen guanyar demà i passar els quarts de final per dedicar Carli, que té clar que des del cel el doctor els donarà suport. Esportivament, l'equip demà tindrà a Robert Lewandowski, el davanter que no anava a jugar dissabte de titular per unes molèsties, diu que ja està al 100% i que s'ha recuperat. A més, avisa dels perills del Benfica. I diu Hansi Flick que ningú dins del club i dins del Barça dona per fet que ja són els quarts de final de la Champions.
I see the team very focused.
Jo veig l'equip molt centrat.
And also we speak about that and
i a més ho hem parlat aquest matí.
que hem tingut una reunió on hem ensenyat totes les coses bones que vam fer a la nave i el que hem de millorar, i això és el que hem de fer. Ningú pensa que ja estigui fet això per la nostra banda, i això és important. Per mi, l'equip, si té l'actitud correcta sobre el terreny de joc, això és el que volem parlar.
El Barça, que avui ha entrenat Cubarsí, però és la baixa per sanció, i el Benfica, la baixa per sanció, és el lateral esquerre, també peça molt important per a Bruno Lage. Álvaro Carreras, l'espanyol, el substituirà segurament Samuel Dahl, ara mateix entrenant el Benfica a Montjuïc, a l'escenari del partit de demà, de la tornada de vuitens de final. A la posició d'Álvaro Carreras s'espera Samuel Dahl, i també que torni Florentino als pivot titular. No va jugar a l'anada. Qui s'ha quedat a Lisboa és Di Maria, que ja no va jugar l'anterior partit i tampoc jugarà demà a Montjuïc.
Gràcies, Víctor Navarro, per la informació. I ara sí, Juan, tenim dos equips catalans campions de la Copa. Què expliquem?
Doncs que el Reus va guanyar la Copa del Rei d'hoquei patins. A hores d'ara ho està celebrant a la seva ciutat. Va guanyar 5-4 al Lleida en 5 gols que va marcar el mateix jugador, Martí Casas.
Fer 5 gols en una final no m'ho hagués imaginat mai a la meva vida. Ja costa molt arribar a jugar a les finals, que molts cops els somnis ja molts cops és a poder arribar-hi, que a sobre doncs, poder tenir un dia tan inspirat en un moment tan important, no? Doncs, em fa molt feliç poder ajudar l'equip d'aquesta manera.
En waterpolo, Sant Andreu es va imposar el Sabadell a la Copa de la Reina per 17-13, el que significa la segona copa consecutiva per l'equip barceloní.
Gràcies, Juan Arias, per la informació. I fins aquí ha arribat la linterna. Salutacions, i qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Ara et deixo amb la linterna amb Ángel Expósito. Bona tarda.